Unicorns. Amb l'aigua més amunt de la gropa, la parella d'unicorns es va mirar perplexa. I l'arca? No era en aquest turó que ens esperava Noé? Imma Turner Sans, la microbiblioteca.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Hi ha còmics per tots els gustos. Per nens, per nostàlgics, per adults, per amants del fantàstic, per periodistes, per creadors audiovisuals, pels que busquen novetats. Aquests són només alguns dels exemples de la llarga llista de publicacions que hem pogut trobar al 36è Saló del Còmic, que s'ha fet del 12 al 15 d'abril a la Fira de Barcelona i pel qual hi han passat 118.000 persones, la mateixa xifra que l'any passat. Com amants del gènere fantàstic i de tot el que el rodeja, el Quimèric d'aquesta setmana el dediquem única i exclusivament a parlar del Saló del Còmic. Parlarem de les novetats que s'hi han presentat de la mà de diferents editors, de clàssics que es portaran al cinema com Super López, de títols que coneixem totes les generacions com Mortadelo i Filemón, o més concretament del seu creador, i de com, a vegades, s'utilitza el còmic per explicar fets reals i d'actualitat. Un especial que fem possible gràcies al Roger Benet, que és a les vies de so. Comencem una hora de vinyetes colorides de ràdio.
Especial Quimèric.
Ho dèiem en començar, el programa d'avui el dedicarem única i exclusivament a parlar del que ha donat de si la 36ª edició del Saló del Còmic de Barcelona, una edició que ha deixat 118.000 assistents, que és la xifra, la mateixa xifra que l'any anterior, s'ha consolidat, i és una xifra bastant inferior a la del Saló del Manga, perquè fem comparatives, va ser de 148.000 assistents. I hem de parlar de diferents canvis, de diferents novetats, i ho volem fer amb persones que han estat en aquest saló. Per exemple, el Miquel Àngel Garrido, que és company nostre, ha estat a 28 edicions d'aquest saló. Miquel Àngel, gràcies per passar per Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
També amb l'Alfons Mallol, que també ha estat a pràcticament tots els dies del Saló.
Tot el que he pogut.
I amb el Carlos Climent, que és el nostre expert de tastaulletes de mil coses, per tant, persona de cultura general que l'hem de tenir aquí, oi, Carlos?
Hola, bona nit.
Avui, com dèiem, hi han hagut molts canvis en el Saló, canvis de distribució en aquests 50.000 metres quadrats, i sembla que hi ha, com sempre, una mica opinions de tot. Els habituals del Saló, què en penseu d'aquests canvis, aquesta redistribució, les conferències en una sala de conferències, els fanzins integrats enmig dels estants dels expositors?
Bueno, jo particularment crec que hi ha més espai, tot és molt més professional, diguéssim. I no tinc cap tipus de pega. Aquest saló és que a mi particularment m'ha agradat molt, sobretot per la nòmina dels autors que han vingut. I en quant al recinte, el trobo molt, molt adient, vaja.
Abans, fora de micro, Miquel Àngel, parlàvem que tu ja has vist tota una evolució, no?, des del primer cop que vas anar, que es feia drassanes fins ara.
Sí, no, clar, a veure, és completament diferent. Jo, bueno, abans us ho comentava, ara fins i tot per segons quins autors has d'agafar número, fer dos cues, has d'agafar, fer cua per agafar número per l'autor perquè et signi, i després fer la segona cua perquè et signi, que és una mica com absurd, però bueno. I la proximitat que jo vivia abans sí que és veritat que s'ha perdut completament. A mi particularment m'hauria agradat que el Saló hagués evolucionat d'una altra manera. M'hauria agradat molt que el Saló de Barcelona fos una cosa similar a lo que és el Saló de Còmic d'Angoulême, que sí que és una altra història. És allà sí que seus amb el seu tot i no és tan professional, és molt diferent. El Saló del Còmic ha seguit molt la línia de lo que és la Comic Con de San Diego, en la meva opinió.
I una cosa quedat, més de gran format,
i
no?
I s'ha quedat entre Pinto i Valdemoro.
Però siguem sincers, potser la cultura francesa és la millor amb l'Optimal Còmic.
No, clar, això per descomptat.
Sí, ja ens agradaria aquí tindre la cultura que tenen els francesos respecte al còmic.
De fet, haig de dir una cosa. Últimament he parlat molt amb... hi ha una revista, pràcticament l'única revista especialitzada en còmic que hi ha a Espanya, que és la Dolmen. I a la Dolmen es comenta molt que fins a quin punt la dèbil i molt petita estructura de la indústria del còmic que hi ha a Espanya es veu realment reflectida en algú com és el Saló del Còmic de Barcelona, que és molt descomunal, i en canvi això, el còmic a Espanya és que és molt poca cosa.
Sí, realment, bé, també ho veureu, no?, quan us expliquem, es fem el resum del que ha donat de ser aquest Saló del Còmic, veureu, doncs, poca varietat en general, no?, vull dir, tres autors, dos autors, grans autors, i després la resta, doncs, xerrades molt interessants, però clar, òbviament no hi ha un ventall d'autors tan ampli com les cites que comentaves abans, no? Suposo que també és el que hem d'aspirar, no?
Sí, bueno, pasa que sí que hay gente buena, pero como dice Miquel Àngel, es que se tienen que ir afuera. Por ejemplo, los autores de Black Sad, es un cómic que es un éxito de ventas, y se ven que ir a Francia.
Això ens hi trobem bastant i també quan arribem al fanzine en parlarem. Què us sembla si anem a repassar les novetats que es van presentar al Saló del Còmic? Vam poder parlar amb diferents editors i entre altres vam poder trobar una petita editorial de les Illes Balears que es diu Ominiki Edicions, que porten 7 anys publicant, mica en mica, diferents títols, i sembla que ara comencen a fer-se un lloc en el mercat, aquest difícil mercat del còmic, i tenien dues novetats que han cridat molt l'atenció. Ens en va parlar el Roberto Sánchez, que és el responsable d'aquesta editorial.
El del Supergrupo, que és un personatge dels anys 80, és una espècie de spin-off de Super López, que ens està donant moltes bones sorpreses. Són 8 històries autoconclusives, anècdotes, cadascuna per un dibuixant i cadascuna amb, diguem-ne, una aventura dels personatges del Supergrupo. Aquesta és una de les novetats. L'altra novetat que tenim també és un spin-off d'una sèrie que portem del Solo, que es diu Caminos Escritos, i aquest ho tenim pràcticament esgotat. Sobretot perquè aquest és el Solo, és del guió de l'Òscar Martín, però bueno, és com un spin-off, un altre personatge, i té un ambient molt romàntic, molt, molt interessant. És la història d'una gateta en un món postapocalíptic i ha agradat molt, ha agradat molt. En aquest mateix saló ho han comprat editors francesos per publicar a França.
Aquestes eren les dues novetats d'aquesta editorial petita. No sé si us sonaven aquests dos títols. Solo, sí. El Supergrupo...
Sí, no, el Supergrupo, sí, més que res, perquè com que el Han no vol continuar fent històries del Super López i el Supergrupo, llavors el guionista del Supergrupo, que és qui té els drets d'autors d'aquests personatges, pues, ha buscat una altra editorial.
Que és precisament Panini, que ha arribat amb un acord amb aquesta petita editorial Ominiki. És que, perdoneu, són uns noms que a mi, com que em venen de nou... I són aquestes dues novetats que han tingut tant d'èxit. De fet, Solo s'havia exhaurit a mig matí de dissabte, per tant, al moment fort del Saló ja no hi havia més exemplars. I després vam anar preguntant també a editorials una mica més grans i vam parlar amb el Javier Volado, que és l'editor de còmic d'Edicions Babylon.
Por un lado, hemos traído como invitado oficial de Ficomic a Maliki y tenemos publicado desde hace no mucho su primer libro, que es Maliki Blog, que está realmente bien, son historias cortas, a color, en estilo medio manga, medio cartoon, que nos está funcionando muy bien, estamos muy orgullosos. Y por el otro lado, tenemos una obra americana de los autores de Lucky Penny, que editamos hace un año y medio, que es Nuestros gatos son más famosos que nosotros. El título es buenísimo. Es originalmente editado por Onipress. Nosotros hemos hecho la adaptación, la verdad que le hemos puesto mucho, mucho cariño y mucho mimo, tanto en la traducción como en la edición, y vamos, hemos sacado el volumen 1, dentro de no mucho sacaremos el volumen 2 y ahí tenemos mucha confianza en ese lanzamiento y creo que va a gustar. Siempre hay alguna sorpresa. Por ejemplo, hemos tenido buenas ventas con Champrin, que es un manga que estamos editando, pero como hemos traído el videojuego, hemos hecho una visual novel que lanzamos, ya es inminente el lanzamiento para Android y para iOS, Y la verdad que la gente se está acercando mucho a jugar, a toquetear el juego, siempre se va algún cómic. Esperábamos buen recibimiento, pero no esperábamos uno tan bueno. La verdad que estamos muy contentos al respecto.
I aquí tenim el clàssic exemple de quan es barreja còmic amb altres coses, eh? Aquí barreges còmic amb videojoc i ja la coctelera explota, eh? Les cues de gent intentant jugar. Havíem vist també diferents estants que feien fórmules similars. Sembla que funciona. Creieu que és un mètode per captar públic potser menys assidu al còmic?
O per trobar una forma de fer videojocs, ja que no tenim potser una falta d'idees.
Bueno, ara que hablamos de Black Set, per a final d'any van a sacar una aventura gràfica. Penduro Studio, que són espanyoles.
Hòstia, la notícia és que traguin una aventura gràfica.
Pues van a sacar-la...
A l'any 2018.
Pues siguen sacant.
No, Penduro, sí.
Doncs tenim aquestes novetats, però Panini també en presentava d'altres, que ens les va explicar l'Alejandro Martínez Virturia.
Tenim un munt de novetats relacionades a la pel·lícula de Vengadores, relacionades amb Thanos, que és el dolent de la pel·lícula i d'alguna manera el protagonista. És a dir, tenim la saga de Thanos, que recull el material de Jim Starlin dels anys 70. També tenim El guantelete del infinito, un còmic que d'alguna manera inspira la pel·lícula de Vengadores. També per l'altre costat tenim novetats de material espanyol, com La vida es sueño, que és una adaptació de l'obra de Calderón de la Barca. També tenim el Taxi Driver 2, que és la història del Vier, aquest dibuixant que, degut a la crisi, s'ha hagut de dedicar al taxi. Acabem de treure també Marvels, del Busiek i de l'Àlex Ross, que és una obra que s'ha publicat moltes vegades a Espanya, però que d'alguna manera encara faltava l'edició definitiva. I bueno, l'han treta con un munt d'extras. Jo crec que potser la més venuda serà El guantelete de l'infinito. Però sí que ens ha cridat l'atenció que nosaltres hem portat les novetats i, diguem-ne, els nostres bestsellers, però hem trobat que la gent que ve aquí no només ve buscant això, sinó que també busca aquells còmics que potser ha sentit parlar però que per alguna raó no ha comprat i que els busca aquí. Tant ja siguin més antics per completar col·leccions, com còmics que ha sentit parlar com el James Bond o alguns manga.
Vosaltres de qui sou? Dels que van a buscar les novetats o dels que van a buscar aquell còmic que no es troba enlloc més?
Jo un mixte.
Sí,
jo
també.
Sí.
Jo el que no es troba enlloc més. Tampoc en compro gaires, però...
No, a veure, jo en el meu cas, a mi dels superherois només m'interessa el Batman fins als anys 90. I sí que vaig comprar justament del Batman còmics dels anys 80 i així, de números molt concrets que em faltaven.
Clar.
Però a part de novetats...
Per completar la col·lecció,
sí,
diguéssim.
Sí, no, a veure, però a part de novetats, sí, passa que d'altres editorials, però bueno, sí...
Perquè estàvem parlant, Carlos, mentre escoltàvem aquestes novetats, que hi ha novetats que ja no són tan novetats, no?
Hombre, és que Guantelete de l'Infinito és del 91. Finales del 91.
Una reedició?
No, que seguro. Año cero y cosas así.
No, però és curiós, com van sacar la pel·lícula, que té contenido que adaptarà la trama, ara la gente quiere ser el cómic que té més de 20 anys.
Com passa amb els llibres, com va passar amb Walking Dead també, no? Quan va sortir la sèrie, que tothom es va llançar al còmic, quan el còmic era anterior.
Bueno, y sigue publicándose.
De fet, sí. Encara que segueixen camins diferents ja, eh?
Sí.
Per la gent que acaba estudiant la sèrie, sisplau, no maleïu el còmic encara. I per últim anem a repassar les novetats que va presentar un altre gran editorial, que és SC, i en van parlar amb el seu director, el Francisco Cadena.
Es destacable Holiday Jation, que és un manga nuevo que hemos sacado de Keigo Shinzo. Es destacable porque, aparte, es una maravilla, es de esta nueva generación que hay ahora de autores japoneses, que sale ya un poco de lo clásico, de lo que conoce todo el mundo. Gente por descubrir, que estamos apostando también por nuevos valores. Yéndonos a un autor español clásico, hemos sacado el primer volumen de Kuto, de Blasco, que, bueno, es verlo y enamorarte porque es un autor clásico español con unas influencias enormes, pues de Alex Raymond, Freixas, gente... Es absolutamente impresionante, es algo que hay que mirar. En Vértigo te puedo destacar, si no exactamente Vértigo, muy relacionado, Madre Pánico, que es el segundo título que sacamos de la niña Young Animal, que empezamos con Patrulla Condenada, que está funcionando muy bien, es una línea nueva dentro de DC. Y luego ya yéndonos a más DC propiamente dicho, pues te puedo hablar, por ejemplo, del Integral de Grayson, que hemos sacado un tomo de más de 600 páginas con todo el Grayson, de Tom King, que es hoy en día considerado uno de los mejores guionistas que hay en el mundo del cómic. También hemos sacado el último volumen de Antes de Watchmen, que los estamos sacando todos en cartoné para que esté toda la saga de Watchmen, antes de Watchmen, etcétera, todo ya en cartoné, en una edición más lujosa. Por supuesto, destacar el Batman de Marini, que aúna un poco el ABD con el cómic americano y que es absolutamente espectacular, es un formato BD más grande y es una maravilla. Y bueno, también por ejemplo te puedo destacar La muerte de Green Lantern, que es una, por irnos un poco a los clásicos, que es un cómic de los que recopila toda la etapa de el final de Hal Jordan, la llegada de Kyle Rayner como Green Lantern, que se editó en los 90 y que es muy comparable, muy paralelo, por ejemplo, a La muerte de Superman, ¿no? Que es una etapa muy conocida.
Aquestes eren les novetats de les grans editorials o de les petites editorials, però un dels valors afegits del Saló del Còmic, o almenys personalment parlo per mi, una de les coses que més m'agraden, és la zona de fanzins. És on trobem els autors nous, els dibuixants que es volen fer un lloc al mercat i que presenten coses realment increïbles, o sigui, coses que potser en el mercat fins i tot no hi tenen cabuda perquè són massa perfecció, no? Vull dir, estan tan treballades, tan a la seva manera, no?
Sí, o de vegades una mica sortides de voltes.
També, també.
Que el públic ho demana, però l'editorial no s'atreveix.
Després arribarem a algun d'aquests casos i crec que ho ha de ser perquè ho dius.
Lo que parece curioso que hoy en día se hagan fanzines. Habiendo internet, o sea, pueden hacer un cómic en internet y pueden no publicarlo en internet, que tú lo hagas tú en tu grapita en casa.
És que potser de vegades el fan per internet i després el troben físic.
Puede ser.
Jo crec que llegir un còmic... Soc molt de llegir en e-book en el cas dels llibres, però... Un còmic s'ha de llegir en paper.
Sí, sí, sí.
No, veure el dibuix imprès, passar les pàgines...
Tens raó, però sí que jo crec que va una mica per el que diu el Carlos. Sí, a més, conec a gent això, sí, que pots llegir-los per la web, però després, a posteriori, sí que els hi agrada tenir-ho... Si els hi ha agradat molt, els hi agrada tenir-ho en paper.
Per col·leccionar-lo, sí, no?
Hi ha dos exemples grandíssims, que són The Order of the Stick, que es fa als Estats Units, i The One Punch Man, que no cal presentació. Sí.
Clar, és que estàs posant títols ja que...
Però són exemples de que han sortit de la web.
Estamos hablando de que los fanzines son los abuelos de los blogs. Realmente, antes de los blogs, la gente escribía sus... Voy a decir otra cosa, otra palabra, sus cosas en un fanzine. Y después sí, se pasaba a los blogs.
M'estàs dient, avi, perquè jo he col·laborat amb els fanzines.
Perquè ara estan, encara estan.
Les noves generacions també volen fanzines. També hem vist autors joves publicant fanzines i ara anirem a ells, anirem a ells. Primer de tot, comencem parlant d'un dels fanzines que vam conèixer l'any passat, que ens va treure molt pel nom, que és Paranoiland, que els vam entrevistar al Saló de l'any passat quan encara doncs, estaven exposant i quan va acabar el Saló van rebre el premi, no? El premi del Saló del Còmic de Barcelona, que és un supergran prestigi que està remunerat econòmicament i que aquest any els ha suposat tenir una paret de, no sé quants eren, 5 metres al fons, més o menys?
Sí, 5-6 metres.
Amb una exposició
dedicada
a ells. I els van poder trobar a la seva paradeta i els van poder preguntar com és l'abans i el després d'haver guanyat aquest premi. Vam parlar amb el mateix autor que vam parlar l'any passat, que ens pot donar aquesta evolució, que és el Bowman.
A través del premio, la recepción del público fue bastante bien, vino mucha gente más a interesarse al stand el año pasado y vendimos un montón de fanzines sueltos y de la colección completa. Y respecto a este año, pues este año ya tenemos una exposición a raíz de que ganamos el premio, donde ya hemos puesto originales y explicamos un poco la historia de cómo nació el fanzine. Además, hemos sacado un recopilatorio del fanzine para los que no tuvieron ocasión de comprar los sueltos, los 6 números que era el proyecto, pues ahora ya lo vendemos con un libro, es un libro editante Ediciones La Cúpula y The Brain Books y está disponible en todas las tiendas y es con lo que tenemos aquí el stand, vendiendo los últimos números del fanzine sueltos y el integral. Proyecto de Paranoiland, éramos varios autores y cada uno ha empezado a desarrollar sus proyectos por separado. Por mi parte quería desarrollar una novela gráfica, lo único que ahí queda un poco parada y he iniciado un fanzine que se llama Torpe, del cual la idea era ir probando estilos de dibujo diferente, material diferente, en tinta, pincel, acuarela y también son historias cortas, es decir, 12 páginas de historias cortas probando géneros de humor, géneros de terror, géneros de intriga, romántico, y es un poco el proyecto que estoy haciendo para no perder el lápiz, digamos, del dibujo, y es eso, Torpe Fanzine por mi parte. Luego Fran Fernández pues ha desarrollado proyectos varios que está por internet, Joaquín Guira ahora este año ha empezado a hacer un cómic diario y lo está publicando en Twitter. Luego tenemos a Miguel, que está desarrollando un webcómic en underbrain.com, que es Fact the Wall, y cada viernes publica uno. O sea que todos los autores estamos haciendo los proyectos por separado, con la idea de eso, de seguir dibujando y seguir haciendo obras nuevas.
La idea de un fanzine siempre es poder desarrollar la creatividad y poder darse a conocer cuando no tienes nadie detrás ni un apoyo. No sé si el hecho de recibir un premio también es un poco como paradójico, ¿no? El hecho de ahora tienes el apoyo, ¿no?, del Salón del Cómic detrás.
Bueno, es un reconocimiento más que un apoyo. O sea, está el apoyo porque el premio venía dotado con una cantidad de dinero que no lo pudimos repartir y un poco recompensó el trabajo que habíamos realizado. Pero de cara a nuevas cosas, aparte de la exposición de este año, para que la gente vea el trabajo de los autores, ya queda un poco a colación de lo que hagamos nosotros. Sí, el fanzine siempre ha sido un punto para mostrar lo que haces, pero también un punto para probarte a ti mismo, porque por circunstancias del mercado ahora tienes que hacer una historia de 80 páginas mínimo o 100 para poder editar y publicar, y con el fanzine esto te lo saltas porque tú impones cuántas páginas quieres, qué formato quieres y cuándo lo sacas. También es un trabajo que haces cuando puedes, porque ya no te puedes dedicar al 100% porque no va a haber una remuneración fija, como puede ser con una editorial que sabes que te van a dar un fijo o un adelanto o va a haber un porcentaje sobre las ventas y es así. Entonces sí que hay unas ganas por parte del salón de mostrar los fanzines. Este año han demostrado con la nueva directora que quieren apoyar más el tema de la autoedición, nos han dejado mejor espacio dentro de la nave de comercial, ya no estamos en una esquina con unas mesitas pequeñitas, ahora ya es como si fuera una feria de autoedición como el Draft, el Gutter, el Kaboom, de estas que se generan en Barcelona. Entonces, por esa parte, se está demostrando que sí, que las cosas están cambiando poco a poco.
Sí que vam notar aquesta diferència, no?, de la zona de fanzins, que eren estants molt petits, que, com ell deia, feies així amb el colze i tocaves amb el del costat,
sí.
I ara tenien el mateix distribució, el mateix pes que un expositor normal, per tant, pas endavant, no?, en el tema dels fanzins. Vam trobar també, comentàvem, hi ha noves generacions, Carlos, encara que sembli que no i que els fanzins estan desfassats, noves generacions d'autors que aposten per aquest format, i ens vam trobar, doncs ens va semblar curiós, un club del còmic de la Universitat Politècnica de València, que eren nanos bastant joves, tots jo diria que per... Sí. El més gran devia tenir 25 anys, més o menys pel que s'explicaven, eren alumnes de la universitat, que se sumaven a aquest club que fa 8 anys que està en marxa i que d'alguna manera doncs, el que vol és ser un punt de trobada per la gent que llegeix còmic i per la gent que dibuixa còmic. Ens ho va explicar el Carlos Mercè, membre del club.
Donem unes nocions bàsiques tant de narrativa visual com a l'hora d'escriure els guions, complint com una labor docent. Els que més sabem doncs, ja són els que pillem com el paper de coordinadors i doncs, anem com... manejant un poquet a la gent. Quan se va fundar el club no n'hi va venir en aquest moment ningú tipus d'assignatura de còmic. Entonces se va crear aquesta associació que la fundadora original es diu Alicia Roig, amb més gent, pues, va crear aquesta associació, club, per a suplir això. La intenció és això, pues, donar-se a conèixer, millorar i també pues, això, arribar a poder treballar per alguna editorial.
Avui aquí veiem un fanzine però que té diferents portades. Per què ho heu fet, això?
Perquè la qualitat de les portades, de la gent, n'hi ha molta qualitat. I a més, també està un poquet per flipar-se un poquet, en plan, ho fa Marvel perquè nosaltres no. El contingut de les portades variantes és el mateix i les temàtiques són molt variables. Com n'hi ha 33 persones, aleshores és molt variat el tema, però sempre baix la temàtica d'Alma. Te vas trobar de tot. Arriba des de plan, parlar de coses molt metafísiques, a reflexions personals, a parlar de fer com una crítica a la societat actual, perquè no pot faltar mai una crítica a la societat.
I és útil per vosaltres com a dibuixants de còmic i més dibuixants que us intenteu fer un lloc poder venir a un saló d'aquest tipus?
Clar, clar. O sigui, la repercussió que puguem arribar així és moltíssim major que per exemple, anar pel carrer o a dir-li a ta mare per fa compartir això a les teves amigues. Sí, la repercussió és molt gran. A part, segueix gent. A més, així pots després anar a entregar els portfolis o pots entregar també el fanzine, deixar-hi les cubetes. i sempre pot haver la possibilitat de que te criden. Ha hagut casos com aquell del meu company, un company meu, que es diu Vicente Perpinyà, que també té així uns fanzines, va entregar un fanzine a la cubeta i el van agarrar del planeta.
Hem repassat les novetats editorials i aquests fanzins, però ara anem a parlar de xerrades. No us espanti aquesta música, és per la temàtica.
Sí, en aquest cas vam començar amb Super López i el teaser de la pel·lícula que ens van passar al Saló del Còmic en primícia.
Què et va semblar aquest teaser, tu que l'has vist?
Bé, em va semblar sobretot curt, la veritat. Amb una frase que diu una persona, que suposo que aviat el pujaran a internet, perquè encara no l'hem pogut veure per YouTube i així, però la pel·lícula promet i crec que els fans de Super López, almenys els que estaven allà, estaven molt contents.
Dona casualitat que el Miquel Àngel és fan de Super López.
Sí, però
tens ganes de veure-ho al cinema o renegues una mica?
En absolut, no, més que res, perquè és que m'estimo molt el personatge i com que me l'estimo molt, no vull... Segons quines coses, no les vull veure.
No el vols pervertir, no?
No, en sèrio, no. No tinc gens interès.
No vols veure el Dani Rovira fent de Super López?
No.
És que no pega. No pega.
Té bigoti. Jo trobo que sí que s'hi semblava, dintre el marge.
A veure, sempre que hagis de passar un personatge de dibuix a pell a pell ja costa una mica.
Sí, el director va confessar que tenia els seus problemes i va agafar els seus permisos.
Però en tot cas, la gent no ha d'esperar gaire per veure aquesta pel·lícula. Ja el 23 de novembre la tindrem aquí.
Per sort no ha d'esperar gaire. 6 mesos, més o menys.
La gent que està ansiosa com el Miquel Àngel.
Sí, no, jo haig de dir particularment, l'única cosa que tant de bo aconsegueix aquesta pel·lícula és que això també ho, amb la gent de Dolmen, que us he comentat abans, alguna vegada ho hem parlat, que el Super López, el Han té un problema, que la mitjana d'edat dels seus lectors és de 35 anys cap amunt. Tant de bo aquesta pel·lícula serveixi perquè els nens s'animin a llegir el Super López.
Home,
tant de bo.
Sentint la música, crec que no.
No, potser nens no, però altra gent que encara no l'ha mirat.
El problema és que l'hagan com persones reales. Sí. Cuando hace años salió un teaser que hizo un fan en 3D, que dices, ¿haber hecho algo así, algo en 3D?
Sí, supongo
que han copiado el modelo Mortadelo y Filemón, que va a tener bastante éxito.
Y a Mortadelo y Filemón en personas reales, para tirarse de los pelos, es que...
Però la gent li va agradar. Torrente també és per tirar-se de los pelos i la gent hi va, vull dir, insisteixo.
Vi Mortadelo y Filemón y aquellos de todo menos Mortadelo y Filemón. O sea, la película es lo que tú quieras, pero no es Mortadelo y Filemón.
Després parlarem de Mortadelo y Filemón, però estem parlant del Super López i el que ens interessa saber és de què va aquesta pel·lícula. I ho va explicar el Javier Ruiz Caldera, que és el seu director.
Jan dibujó y explicó cómo llega Super López a la Tierra y luego ya pasamos en sus cómics a él trabajando en la oficina. Lo que hemos hecho con la película es inventarnos con un guión original escrito por Borja Cobeaga y Diego San José. Hemos rellenado ese hueco que nos parecía divertido, ¿no? Y siempre nos encanta eso de cuando un superhéroe empieza a usar los poderes, los descubre, y sobre todo en comedia, ¿no? Que es muy divertido eso.
Tant de bo els oients poguessin veure el Carlos, que s'està tapant la cara, eh?
Es que no te falta aplicar-te Super López, no? És
una història que no s'ha explicat en els còmics.
Però algo serà?
No,
perquè no va haver-hi pressupost, jo què sé. No interessava. La guerra de les galàxies...
Com has dit? No interessava.
Pueden hacer lo que decían siempre, mucha gente, muchos fans, la semana más larga. No hace mucho falta... Por decir Miquel Àngel, no hace mucho falta presupuesto para eso.
La guerra de les galàxies va començar amb l'episodi 4. Pues mira, ara que he tingut èxit, treuen Super López de l'inicio.
No, però s'ha de dir que el Super López com a tal comença de veritat a partir del quart àlbum, Los Alienígenas. Els tres primers són del Han en col·laboració amb el guionista del supergrupo i el Han sempre diu això, que, no, que llavors ell era el dibuixant d'un guionista, però el seu personatge no havia començat encara a desenvolupar.
I per tant, la pel·li serà quan encara no era
clar,
personatge tampoc,
no? Clar,
és
el primer àlbum. El primer àlbum, Les aventures de Super López, i que són històries curtes, i una d'elles és L'origen de Super López, però que és una història que és molt poca cosa. I a la història del personatge com a tal no té transcendència, perquè en el Super López no és important això, d'on va venir ni res. És el que diu Carlos, és que el Super López és una altra cosa.
Però en aquest cas, el supergrupo no importa, en el cas de la pel·lícula.
No,
és que el que dice Miquel Àngel, al principi era més com una parella de superhéroes.
Sí, sí. De fet, al principi El Han va haver de canviar la S de l'uniforme del Super López perquè van tenir problemes de drets d'autor respecte a la S del Superman, perquè s'assemblava molt, i la va haver de canviar, la va haver de fer com més rústica.
Aquesta S que hem pogut veure al saló, que està en el cartell, que està a l'exposició, que la gent es feia fotos amb ella, no? Una mica icònica, no? També, qui no coneix aquesta iconografia se la podia trobar allà. Però més enllà de què va la pel·lícula, també ens interessa veure, ja que es remunta als inicis, quins són els personatges que hi trobarem.
Bueno, del còmic està López Super López, lógicamente, Luisa Lanas, que la habéis visto un poquito, con su carácter del còmic també, cañera, incluso da algún bolsazo. Está Jaime, ese personaje asqueroso, horrible, pero a la vez también entrañable, que trabaja en la oficina. Y lo que pasa es que nos hemos inventado una villana que no existe en los cómics originales, que no voy a decir mucho, pero está interpretada por Maribel Verdú y que hace de mala malísima, y que es muy divertido el enfrentamiento con Super López.
M'encanten els personatges fastigosos i... ja te'ls pinta bé, l'home.
Sí, aquests fan de Torrente.
Sí, és molt, molt fan, ja ho saps, de tota la vida. També li van preguntar, no?, si faria més pel·lícules,
sí,
no?
Sí, perquè ja també venia d'Anacleto, Gente Secreto. Uf. I ara ve Super López, pues li van preguntar si faria més pel·lícules de còmics.
Después de Anacleto y Super López, pues dijo, bueno, ya dejo de adaptar cómics, tengo que hacer otras cosas y espero que sea así, pero es verdad que luego, como soy lector habitual de cómics, vas leyendo cosas y te vas enamorando y dices, bueno, me encantaría llevar esto a la pantalla, ¿no? Yo creo que los directores de mi generación hemos crecido leyendo cómics, entonces es natural que forme parte de nuestra fuente de inspiración o como novelas, pues también los cómics, y es normal que sea, y además hay un material tan bueno aquí en este país de cómics que yo lo que me sorprende es que no se hagan más películas de adaptaciones, así que por mí yo las hago en todas, pero creo que no puedo, pero bueno, hay un material maravilloso.
I precisament com que el Super López és un dels temes centrals del Saló del Còmic d'aquest any, també es va fer una xerrada que era una taula rodona de gent que parlava què significa per ell, no, aquest còmic.
Sí, una taula rodona morada per Ullà de l'Estrada, amb Cels Pinyol, que no va poder arribar-hi, per el tema de la manifestació, allò estava aquell diumenge a petar, Antoni Guiral i Jota Linont. Pels que no sabeu qui és en Super López, que bueno, ja n'hem parlat una mica, us direm que segons la Wikipedia és un superheroi creat per Jang, que ja ho hem comentat, va néixer com a paròdia de Superman,
sí,
també
que al principi del todo eren cometes mudes.
Sí.
Eren quatre vinyetes i eren xistes. Després passava l'època Bruguera, que ja fos típica...
Com la típica vinyeta del diari, no? Digues.
Sí, al principi, i per mi era més divertido, era chiste por el chiste. El tío, pues, a lo mejor se cogía el traje. Es que encima, el superpoder en esas viñetas era el traje, no era él.
Sí, era bastant cutre, no? Digues.
Sí, sí, después ya hicieron Bruguera, que fueron chistes d'aquella època, muy andar por casa, era coger Bruguera y decir, estos son los chistes, que en la época mala que hasta el tío sartó de Super López. Y después ya, lo que decía Miquel Anja, que hubo un reinicio otra vez, que fue en álbumes.
Bueno, mirem per Jota Linó lo que significava per ell Super López.
Bueno, para mí los temas de Super López significan tantas cosas como que he aprendido, yo qué sé, la religión de ciertos países, conocer ciertos países, también entender incluso la dinámica del cómic de superhéroes, a pesar de consumir al mismo tiempo los cómics de superhéroes. Perdona que me ponga tan analítico, pero es que... Al final te das cuenta que lo que hacía Han era prácticamente estar constantemente dándome lecciones de todo, no solo de tebeos, sino de la vida, de la filosofía, de la religión, incluso de Cataluña, ¿no? De cómo se vive en Cataluña. O sea que para mí es un maestro en todos los sentidos.
Y l'Antoni Guiral també va opinar, ¿no?
Sí.
Va fer un repàs del que és la història d'aquesta historieta.
Bueno, para mí debo decir que, claro, como yo tengo una edad, o sea, dos edades, o sea, cerca de tres, imagínate, yo, digamos que Han le llega, digamos, yo creo que es muy importante valorar a qué edad nos llega Han, ¿no? Nos llega Super López, estamos hablando de Super López ahora, no Han, que es, no es lo mismo, aunque tiene mucha relación. Y Super López, a quien le llega, se publica, ya sabéis, en el 73, pero como un libro suelto, no tiene muchas ventas. Vuelve en el 74 en varias revistas de Bruguera, pero empieza a ser más reconocible que en 1979 en las revistas de Bruguera, cuando aparece con el supergrupo. Claro, en 1979 yo tengo 20 años. O sea, yo estoy con otro tipo de tebeos. no estoy con ese tipo de TVOs, claro. Entonces yo llego un poquito más tarde, que es cuando veo que, aunque que siendo un cómic juvenil, Super López es un cómic extraordinario, puedo recuperarlo todo, actualizarme y saber que, como a Hans sí que lo conocía ya de antes, es un historietista que aplica en Super López todos sus conocimientos, no solo sobre cómics, sino sobre la vida.
I en J. Linot ho va tornar a comparar amb l'escena internacional de còmics.
Incluso hay algún álbum de Super López, como la gran superproducción, que está considerado por muchos divulgadores y también por muchos lectores de cómics como quizá el mejor cómic de la historia. Esto es un poco... Incluso los 9 primeros álbumes de Super López se supone que son cómics absolutamente intachables, un poco como los 7 primeros álbumes de Black Sabbath, que es que no hay relleno, es todo maravilloso. Entonces, ya digo que es una especie como de dios del cómic que está ahí, ¿no?
I també ha participat en aquesta taula rodona l'Oriol Estrada, que el vam tenir aquí al Quimèric parlant de Dragon Ball, de Son Goku Mania, i també va voler parlar del Super López i va comparar-lo amb altres còmics de paròdies i com el Super López es diferencia d'aquest gènere.
Sí, deja de ser la parodia y creo que eso es lo que le hace el gran personaje. Te olvidas fácilmente que Super López es una parodia de Superman. Sí. O sea, no es algo que tengas en mente. Sí, Super López es la parodia de Superman, como yo que sé. Dragon Fall, de Nacho Fernández, siempre tienes presente que es una parodia de Dragon Ball, ¿no? Pues con Super López no pasa, es Super López, por méritos propios.
De hecho, la parodia de Superman fue en el primer tomo. El primer libro estaba en una colección titulada Humor Siglo XX y cada tomo era una parodia de mitos de la cultura popular del momento. El otro fue Tarzán, el otro fue Frankenstein. Entonces, claro, este era una parodia de Superman y era un encargo.
Aquesta música és el primer i últim cop que la sentireu al Quimèric, ja us aviso, perquè, clar, no és l'estil del programa, però...
Se'l jura!
L'Alfons la va voler posar, sí o sí, doncs explica per què has volgut posar aquesta música, Alfons.
Perquè parlem de Mortadelo i Filemón. I, no sé, em va recordar aquesta música.
Tenia en compte que l'Ibáñez té 82 anys, igual l'està justificat, no?
Sí, la música potser també, o no. Ja ho veurem. No.
Però... és igual, deixem-ho estar. Farem veure que no hem sentit res i us parlarem de la presència del Francisco Ibáñez, el creador dels mítics Mortadelo i Filemón, que va venir al Saló del Còmic a fer... li van fer una mena d'entrevista que va ser molt entretinguda, que va ser molt divertida, que demostra que és un personatge que val la pena conèixer, no? Vull dir, la gent que no l'ha pogut parlar amb ell, val la pena.
Sí, yo me fui a hacer un cómic y es un personaje...
És que realment...
Yo creo que este hombre, como te decía fuera de antena, se morirá con el polígrafo en la mano, dibujando.
De fet, ell té aquesta intenció, perquè només començar la xerrada ja va dir... Nois, estem aquí per celebrar els 60 anys de Mortadelo i Filemón, però espero veure-us aquí quan celebrem el 100. Si fas els càlculs, és difícil, difícil.
Conforme la música, 22 anys.
Jo crec que Alfons l'ha clavado, aquesta música, perquè no era més espanyol que Mortadelo i Filemón.
Ja l'hem eliminat, perquè...
Pues una cosa molt senzilla. Pensad en Asterix y Obelix, que són dos grans amics que s'ajuden. És la idea del francès d'igualtat, fraternitat. Mortadelo y Filemón, que són dos tios, i perdona la paraula, que se putean. Espanyol, Que són amics, però paren de putear-se. És espanyol puro i duro.
De fet, ara, quan entrem en el que és la trajectòria de l'Ibáñez, entendreu també una mica què transpuen aquests personatges. Però comencem per la creació dels personatges. L'Ibáñez va ser molt sincer. Va dir que tot allò que expliquen de que els personatges costen tant de crear, que és mentida, que ells trobava el problema amb altres coses.
Alguien me dice cuando ves estos personajes que hemos creado con el tiempo y tal, oye, crear un personaje tiene que ser algo horrendo, espantoso. Y dice, uy, imagínate, son semanas, meses, casi años de trabajo, borrando, escribiendo, redactando, abocetando, volviendo a borrar. No, mentira, todo mentira, para hacer lo bonito y tal. Mira, crear un personaje cuesta minutos. A mí cuando venía el director de Antigua Editorial y me decía, oye, Báñez, ¿cree usted algo, algún personajito, algo que distinto de lo que ha hecho hasta ahora? O sea, algo que tenga gracia. Y me decía, mira, porque se queda una página en blanco y una revistita con una página en blanco queda algo feo y tal, piensa usted algún nuevo personaje. Pues yo me metía en una tarde, a lo mejor hacía 28 personajes. Eso se hace con 4 rayas y tal, esa es la pura verdad. Entre ellos hacía uno, lo cuidaba un poquito más, le ponía algún detallito más, alguna cosa. Aquello se lo llevaba al Dire, el Dire lo miraba, esto no. Entonces miraba que el personaje que yo había hecho con un detallito más, decía, este me gusta, este, claro. Y a partir de ese momento pues empezaba a trabajar sobre ese personaje. ya estaba creado. Crear no tenía ninguna importancia y tal. Entonces venía la parte dura de la historieta, la parte tremenda, la parte espantosa. Era aquello que dice, cuando llevas hechas 50 páginas, 100, 150, 200, cuando un día, una tarde te pones a trabajar, ves aquella página en blanco delante, que te parece que te vaya a pegar un mordisco y tal. Era aquello, ¿qué pongo yo aquí ahora? ¿Qué pongo? Ya lo he hecho todo, ya lo he hecho todo. Esperas que venga esa señora que nombran, muchos autores que nombran. La musa, cuando vino, nunca vino ninguna musa a sentarse allí al lado de mi tablero a soplarme en la oreja y tal. Eso es mentira, eso es mentira.
La musa no la va venir a veure, però li van anar prou bé les coses, no?
Sí, sí, però jo vull comentar una cosa, sense treure-li mèrits a l'Ibáñez, però l'Ibáñez no es pot dir que sigui original completament. No sé si coneixeu el personatge d'Espirú i el Franquen, el dibuixant més famós sí. de l'Espirú. L'Ibáñez moltes vegades ha parlat de la gran influència del Franquen als seus personatges. Hi ha un personatge de l'Ibáñez, el Botones Sacarino, que és pràcticament
sí.
calcat
sí, al
Pere Grapas, al Gastón Legaz, i el Gastón Legaz és que és proclavat. I també, si voleu conèixer una mica la intrahistòria dels començaments de l'Ibáñez a Bruguera, jo us recomano que hi ha un àlbum del Paco Roca, El invierno del dibujante, que es parla d'un moment molt concret de l'època de Bruguera i de que va... aquest àlbum de Paco Roca parla de quan uns autors que eren els més importants del seu moment a Bruguera van crear la seva pròpia revista, la revista Tio Vivo, i van marxar de Bruguera. I aquell moment concret va coincidir amb l'entrada de nous dibuixants a Bruguera, entre ells l'Ibáñez. I l'Ibáñez, en certa forma, va aprofitar aquell moment on els millors dibuixants de l'editorial estaven fora, per ell, doncs, fer-se una mica el rei de Bruguera. No perquè fos el millor, sinó perquè era el que més dibuixava.
Has vist que ell dibuixava 28 personatges en una tarda,
moltes
no?
vegades s'ha parlat que realment l'autèntic geni de Bruguera era el Vázquez. Passa que el Vázquez era indisciplinat, no treballava mai.
Era personatge.
Clar, el tio era una mica com són molts genis.
És més, el Vázquez, si s'haguera de Rue del Percebe, de Báñez, el moroso d'arriba,
sí,
sempre sempre s'ha dit que és una paròdia del Vázquez.
Sí, no, és ell. Clar, l'Ibáñez pues, es va destacar no en el seu moment perquè fos el millor dibuixant, sinó perquè era el que més currava. Si els altres pues, feien, no sé, 4 pàgines a la setmana, pues, ell feia igual 30. I clar, així al final es va convertir en el dibuixant estrella. I sí que va haver-hi un moment molt concret que l'editorial va pensar en ell per començar a fer àlbums a Bruguera, seguint el model del còmic franco-belgues.
Sí.
Hi ha un àlbum seu, el famosíssim el Sulfato Atómico,
sí, ens el van ensenyar,
que fins
sí.
i tot en el dibuix és que és sí. una paròdia de l'Espirú del Franquen. Perquè a més li van dir, has de seguir aquest model. Perquè sí.
que no va acabar, ho van fer en un àlbum i prou, perquè ja no... No, no sortia a compte, diguéssim.
Sí que després hi ha dos o tres àlbums més, Valor i el Toro, per exemple. Els àlbums dels anys 70, que tenen un dibuix molt més treballat i molt més detallista.
Però sobretot els Ulfatos no té més.
Sí, però passada aquella època, el personatge, pues, vull dir, realment el dibuix de l'Ibáñez no és que sigui un dibuix especialment treballat. Si comparem, per exemple, l'Ibáñez amb el Han del Super López, el Han és molt més innovador en l'estructura de les pàgines i en tot. L'Ibáñez és molt classicista.
L'únic que té bueno és que... Bueno, l'únic, perdó, lo mejor que tiene l'Ibáñez és que totes les viñetes sempre pone cargado de detalles.
No, sí,
això sí. Una chorradita, cualquier tontería en el fondo, sempre dices, este hombre tiene miedo al vacío.
Sí.
Doncs precisament aquest tema dels detalls és el que li va costar més d'un problema amb la censura durant el franquisme. De fet, bona part de la xerrada va girar entorn el seu paper dins de la censura, les triquiñuelas que havia de fer, no?, per colar-los i segons
què. Sí, jo crec que ja sé per on vas i té relació amb 13 Rue del Percebe, justament.
Sí, això, aquest el van explicar. Aquest el van explicar per un tema de que deien que estava fomentant l'adulteri, no?
I no, que... sí, ese que creo que pone que ve por aquí es que... Bueno, el mismo lo dirá, que solo Dios puede crear vida.
Precisament, ara anàvem a sentir l'Ibáñez explicant això perquè el problema va venir amb una paròdia de Frankenstein.
Era una especie de doctorcito Frankenstein que creava su monstruito y tal. La gracia tenía, exactamente, sí, la gracia estaba, este doctor ahí pues creaba su muerto, su cosa y tal. Durante mucho tiempo estuvo saliendo, no pasaba nada, hasta que una semana vino tachado con ese terrible lápiz rojo y tal. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrán equivocado? Llamada a censura. ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis metido una cruz y tal? Naturalmente que hemos metido una cruz. ¿Cómo se atreve este colaborador vuestro a crear? Dice, mira, este doctor que está pintando aquí crea personajes vivos, crea personajes humanos. Y los personajes humanos tan solo puede crear el sumo hacedor. Por lo tanto, lo que está haciendo este hombre va en contra de las doctrinas de la iglesia, de esto y de otro. Vale, vale, muchas gracias, ¿no? Y va a sus órdenes. Hubo que tachar aquello, quitar. Aún me hicieron un favor.
Ara pots riure d'això, no? Ja han passat no, uns quants anys.
Està el mateix cachondeo perquè en esa època tu leies 13 Rue del Percebe, que serà cada setmana o quan saliera, i ahí nos cuentas 4 o 5 pàgines que tu ves que se va el Frankenstein se va i empiezan a haver inquilinos diferents, hasta que al final se pone un sastre.
Claro, com que l'havien censurat.
Sí, però doncs... va gente a ver el piso. Siempre el chiste era de gente viendo el piso.
Sobre el tema aquest de la censura, jo conec un cas també de Bruguera, el Capitán Trueno. Durant dècades, el Capitán Trueno i la Sigrid se sabia que tenien una relació, però bueno, era una relació que no feien mai res.
No era explícit.
No es donaven petons ni res. I no va ser fins als anys 80 que el Víctor Mora va publicar un àlbum de Capitán Trueno a França, on sí que ja es veu una escena on tenen sexe i fan les coses normals que fan una parella.
És que la censura... Jo...
Clar, però fins aleshores pues, ho intuïes, però no...
Justamente hablando de este personaje, un juguetero que se quejó, que era el... ¿Cómo decía? ¿Se llama la chica esta?
Sigrid.
Sí, que decía que tenía mucho pecho. Tuvo que, el muñeco sí. Tuvo que hacerlo plano.
Es verdad.
Porque decía, no, es que tiene pecho. Y el pobre juguetero decía, diseñador de juguetes, a ver, que es una mujer, que algo tiene pecho.
También va a hacer mucha gracia el que va a explicar que, sí, per la censura, sigui per motius X, va haver de reciclar alguns còmics i ho feia retallant i enganxant.
Yo he trabajado, aparte de con el lápiz y la pluma y tal, he trabajado con las tijeras, yo no te lo pueden imaginar, ni una modistilla, oye, lo que yo he hecho en las tijeras.
En tot cas, les històries de l'Ibáñez van arribar a tot arreu, triomfaven a tot arreu i fins i tot van arribar a altres països d'Europa.
Tiempo atrás yo hablaba con este director que hemos citado algunas veces y yo le decía, oiga, igual que compráis cosas de fuera del extranjero para publicarlas aquí, ¿por qué no intentáis vender algo nuestro, que veamos alguna perrilla, alguna cosa y tal? Y el director me decía, no, Ibáñez, no, tenga usted en cuenta que el humor de fuera de España es muy distinto al nuestro, el humor noruego, sueco, incluso el alemán no tiene nada que ver con el nuestro y tal. Cuando se empezó a vender en Alemania, cojo y un éxito tremendo y me decía, Rodríguez, ¿ves cómo el humor es humor aquí en Alemania y tal? Y tenía mucha gracia aquello porque yo iba también, igual que haría aquí ahora esta tarde, a firmar ejemplares allí en Frankfurt, en la feria de Frankfurt, y aquello era la coña porque me sentaba allí, se hacía una cola tremenda. Y aquí todo el mundo se llama Pepe y Juan, ¿no? Pero allí preguntaban a alguien el nombre, y un name, please.
I més enllà de tot el que us podem explicar de l'Ibáñez, també hi havia altres xerrades interessants que val la pena doncs, reflexionar-hi. Una d'elles era com el còmic es pot arribar a utilitzar com a mitjà per fer periodisme. Jo personalment no m'ho havia plantejat mai. No sóc lector habitual de còmic.
Pues hay muy buenos.
Precisament vaig descobrir aquí un filón que crec que pot ser molt interessant per la gent del meu gremi.
¿Te acuerdas, Alfons? ¿Cómo se llama? ¿Frontera de Gaza, era?
No, ara, si parlem del Guy Delis i que els seus còmics, Jerusalem, Frontera sí. De Gaza no el vaig...
No, era otro autor.
Ah, una taqueta que no el vaig
a veure. Frontera de Gaza se llama, que es muy bueno, dicen que es un ejemplo de periodismo hecho un cómic. Y es un señor que se fue a Gaza a ver qué pasaba. Y bueno, tenemos el Poyen Yang y todos estos,
sí.
También.
Sí, y al nosaltres hem llegit un còmic que... Segurament és dels millors còmics que es van publicar a Espanya l'any passat, però és un còmic, però no és un còmic tradicional. Es diu La Grieta i està publicat per Estiberri. És un fotoperiodisme perquè està fet amb fotografies, amb les vinyetes són fotografies, que parla de les moltes grietes que hi ha en la construcció europea. Sobre el tema dels refugiats, però també sobre el tema de l'ascens de l'extrema dreta en determinats països. Està molt bé, realment està molt bé. I és periodisme.
Precisament van portar tres autors que han combinat el periodisme i el còmic. Es tracta del Jordi Carrión, també es fa dir Jorge Carrión, no sé per què fa servir els dos noms, però bé. Entre altres treballs ha fet un còmic sobre la recollida de ferralla a Barcelona. Després hi ha el Paco Roca, que ha fet Los surcos del azar, i el Francisco Sánchez, que en va fer un sobre Txernòbil. I ens van parlar de diferents idees interessants. Per exemple, com per el fet de dibuixar en lloc de fer fotografies a la persona que estàs entrevistant, pot canviar completament el resultat de l'entrevista. El Carrió no ho explicava amb aquesta anècdota.
Nada, entramos y teníamos las cámaras, ¿no?, colgadas del cuello y de pronto se corrió la voz entre los rumanos de que estaban haciendo fotos y vinieron como 20, ¿no? a pedirnos las cámaras, que no querían fotos, que si éramos de la policía, que no, que qué pasaba, ¿no? 20 tipos dentro de una nave industrial, no sé cómo habíamos llegado ahí, ¿no? No había escapatoria, estábamos rodeados. Ese fue el único momento que lo pasamos mal, mal de verdad. Había como gritos y tensión, alguien que ya me tiraba de la cámara y de pronto aparece una señora por ahí por el fondo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y digo, señora Pili, que queríamos entrevistarla. Y se gira y dice, ¿veis cómo soy famosa? Entonces, todos se rieron. Fue una casualidad, porque yo me acordé de aquella entrevista con Basile y digo, quizá es ella, ¿no? Una gitana que chatarrera, no creo que haya muchas, ¿no? Y casualmente eso nos salvó. No obstante, la lección la aprendimos, ya nunca más hicimos fotos. Y eso es muy interesante del cómic, ¿no? Que el dibujo es amable. A nadie le molesta que lo dibujes, a nadie. Entonces, Sagar empezaba a dibujar, alguien se acercaba y yo preguntaba, ¿no? Entonces era muy fácil generar empatía y un contexto de seguridad para hacer la entrevista gracias al dibujo.
I més enllà del que és dibuixar en contraposició amb el que és fotografiar, també fer un còmic quan has estat al lloc dels fets, per dir-ho així, també canvia molt la perspectiva de l'artista. Ho va explicar el Francisco Sánchez sobre el fet d'haver anat a Txernòbil per fer la seva obra, tot i que els personatges i l'obra en si ja estaven en la seva ment.
Había estado como quizá un par de años documentándome y el hecho de llegar allí fue más fue ser verdaderamente consciente de lo que había ocurrido. O sea, con lo que había leído y había visto vídeos, no había llegado a ser consciente de estar allí in situ y ver lo que había era aquella ciudad que estaba invadida por la naturaleza que se ha comido todo y la verdad es que es muy impactante.
Però després hi ha un altre dilema, que és com expliquem aquesta història, perquè clar, una cosa és el periodisme, que expliques els fets, no?, amb paraules i ordenes una mica doncs, el que és més rellevant o el que no. L'altra cosa és el documental, no?, plano contra plano, de la persona que estàs entrevistant, i un altre molt diferent és el còmic, ho apuntava el Paco Roca.
Y la verdad es que te das cuenta de que, bueno, de que hubiese sido muy diferente ese proyecto de no haber estado ahí, ¿no? Te puedes quedar con los datos, te puedes quedar con la información en sí, pero no es lo mismo, ¿no?, ese contacto personal con la gente, ¿no?, y que te lo digan de propia voz, ¿no?, o pequeños detalles, ¿no?, que en el fondo piensas que realmente contando esos pequeños detalles estás contando en realidad lo grande, ¿no? Quizás lo complicado es encontrar un lenguaje para contar esto, ¿no?, porque te das cuenta de que el lenguaje del cómic en cierta manera ha crecido, por un lado, con la ficción, ¿no?, y por otro lado con una especie de narración, no diré juvenil, pero sí hecha más para la acción que para el diálogo. Entonces intentas encontrar cuál es la manera de hacerlo, ¿no?
I més enllà de les xerrades, el Saló del Còmic també ens va deixar productes audiovisuals, com per exemple la projecció del curtmetratge Evo, que és un curtmetratge que vam poder veure, per exemple, al Fantos Freak i hem vist altres festivals, està fet amb animació, ha costat 4 anys de feina i el resultat són 17 premis i 45 nominacions. Déu-n'hi-do, no és...
Sí, ha fet la volta al món i bé, ha deixat marca.
Vam poder saber d'on havia sortit la idea per la gent que a vegades veu el cur i es queda una mica impactada i es pregunta, i això què? Doncs ho explicava el seu director, l'Adolfo Aliaga.
La idea que surgió era que pasaría si viéramos un cavernícola andando por el desierto, pensaríamos todos que estamos en la edad de piedra, ¿no? Pero ¿qué pasaría si ese se encuentra con algo de la humanidad de ahora? Pues, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, como en otras películas, o un edificio, pues la verdad es que la cabeza nos pegaría un poco un giro, ¿no? Como decir, ¿qué ha pasado aquí? Pues podría ser que la humanidad ha perecido, pero es recíproco. Entonces, si nosotros desaparecemos, tarde o temprano volverá a haber otro ser que domine la Tierra y sería bonito que encontrara tanto para bueno, para malo, lo que nosotros hemos dado, ¿no? O sea, como nosotros hemos encontrado a los egipcios, o sea, que habrán sido humanos o buenos, pero fíjate lo que han dejado, ¿no? Pues nosotros igual. ¿Qué pensará una civilización futura de todo lo que hemos hecho nosotros? Esa era la idea de partida y o sea, al principio era en un desierto, luego dijimos, bueno, vamos a hacerlo un poco, un entorno más inhóspito, pues nevado, con una ventisca, tal, pues un poco más futurista, que no sea un cavernícola, sino un ser un poquito con más tecnología, más desarrollado. Y eso fue como evolucionó la historia hasta lo que hoy es. Y Evo sí es de evolución.
Ara mateix és un curt, però els seus creadors no descarten que vagi a més.
Venimos de hacer varias series, capítulos pilotos en otras empresas Y al final dijimos, ya que tenemos un poco de experiencia, podríamos intentar hacer el nuestro, ¿no? Y la idea era eso, hacer una especie de historia que pudiera dar gancho a abrirlo a nosotros nos encantaría, ¿no? Lo que pasa es que este proyecto ha sido hecho con muy pocos medios y es la palanca que nosotros hemos hecho para intentar entrar en la industria, ¿no? Que es lo que nos encantaría. Ya estamos moviendo otros proyectos, pero este sigue rulando para la idea de que si hay algún productor interesado poderlo llevarlo más allá, por supuesto. Nos encantaría, vamos.
Aquest projecte va poder tirar endavant en gran part gràcies a una campanya de micromecenatge que li va servir per posar la música amb orquestra. Fent aquest repàs, aquest últim apunt sobre el curtmetratge Evo, hem arribat al final, el que dona de si aquest repàs, aquest programa especial sobre el Saló del Còmic. Us hem apuntat les idees principals, els principals noms. Hi hauré segurament moltes més coses perquè van ser 4 dies intensos, però us hem destacat aquestes també per la importància que tenen pel gènere fantàstic. Moltes gràcies, Miquel Àngel Garrido, per passar per Ràdio Sabadell. Esperem convidar-te sovint per poder aprofunditzar en el món dels còmics.
Gràcies.
I gràcies, Carlos i Alfons, un dia més per estar als micròfons, en antena, al Quimèric.
Un plaer.
Un plaer.
Aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un Quimèric especial per repassar tot el que ha donat de si aquest 36è Saló del Còmic de Barcelona. Tornem la setmana que ve parlant del que ha donat de si el Sant Jordi, de la Tech Party de l'Autònoma i de l'acte Awaken de Ludosport. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Gamers, trequis, padawans i jetis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.